Bon dia, què tal, com esteu, amics oients? Benvinguts als 5 minuts més, programa que repassa un dia més tota l'actualitat de la comarca de la Garrotxa i del Ripollès, en un dia amb temperatures que ara mateix doncs, són tranquil·les, són més moderades respecte a la setmana passada. Tenim 16 graus a la capital del Ripollès, en tenim 18-19 a la capital de la Garrotxa, un dia que començarà amb sol la gran part de Catalunya, però que es preveuen més intervals de núvols baixos costaners. Pot ploure? Doncs sí, pot ploure, sobretot en xàfecs dispersos i alguna tempesta a la zona del Ripollès, la Cerdanya o el Berguedà, i a partir del vespre tornaran a acumular-se núvols baixos pel litoral sud. Un dia amb temperatures no massa canvis respecte a la temperatura d'aquest diumenge, sí que es poden registrar petites pujades o baixades. Unes màximes que en general arribaran entre aquests 29 i 33 graus. De cara a demà, una tardor meteorològica amb una mica més d'aire fred en altura, xàfecs de tarda al nord del país i una temperatura que serà molt semblant a la d'avui dilluns, però que pujarà a mitjans de setmana. Ara sí, titulars de la jornada.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
El ple de l'Ajuntament d'Olot aprova una modificació de gairebé 50.000 euros del servei de recollida de residus. Es va aprovar en el darrer ple i només va comptar amb el vot en contra del PSC. Els socialistes, juntament amb la línia que també van mostrar la resta de grups de l'oposició, es van mostrar crítics amb el contracte actual acordat l'any 2011. El servei se centra en la neteja d'àrees de contenidors en horari de tardes durant 4 dies de la setmana. El regidor de Medi Ambient a l'Ajuntament d'Olot és Isaac Cribillers.
El treball d'un PO amb el seu vehicle auxiliar elèctric en 4 dies de la setmana, entre dilluns i dissabte, distribuïts cada 2 dies per mantenir aquestes zones en condicions i de forma organitzada. Això prové d'una proposta de caire tècnic realitzada pel Sigma i esperem que el seu resultat doncs, sigui l'ideal perquè el servei es segueixi desenvolupant amb la millor garantia possible.
Tot i que fa 3 mesos que els caçadors poden sortir en una mesura excepcional, la temporada de caça comença a partir d'aquesta setmana. A Girona i especialment a la Garrotxa i al Ripollès, els grans reptes són el control de població del senglar i del cabirol, que a més enguany han augmentat molt a causa de les fortes pluges que han fet que hi hagi més aliments. Joan Espona és el president de la territorial de Girona de la Federació Catalana de Caça.
I uns han enterrat, els van enterrar i van honorar la memòria dels seus morts i tot un altre sector, el que va perdre la guerra, doncs aquests doncs, van quedar pendents i per tant doncs, hem de tancar tots plegats el dol, i això és el que suposo, entenem que també contribuirem a fer en aquesta recerca.
Els emprenedors i petits negocis podran aprendre més sobre com la intel·ligència artificial els pot ajudar a estalviar temps, optimitzar processos i prendre decisions amb eines pràctiques. És un curs que ofereix la Unió Intersectorial i Empresarial del Ripollès a les instal·lacions de la Fundació Eduard Soler, una durada de 30 hores i 100% subvencionat. El vicepresident executiu de l'OIR és Josep Pascal.
I a més, ens agrada molt poder-ho diferenciar en 3 fases diferents. Una primera fase és la d'aprovisionaments, logística, com la IA ens ajuda amb tota aquesta part, diguéssim, de compres i logística. La segona fase és dir com la IA ens pot ajudar amb tot el que és la part de gestió, temes de comptabilitat, gestió de personal, etc. I la tercera fase és com la IA ens pot ajudar amb el màrqueting, a vendre, a buscar clients, etc.
El descens en les dades de casaments i batejos posa de manifest els canvis en la fe dins de la societat. Al llarg d'aquests anys s'ha percebut una disminució dels casaments per l'Església, així com sobretot dels baptismes. La disminució dels naixements i la manca de transmissió de la fe dins de les famílies en podrien ser els motius. Escoltem l'arxipresta del Ripollès, Felicien Mboningaba.
Si tenim poca afluència a la missa, és normal que no tenim baptejos, no tenim comunions. I analitzant les dades que tenim dels últims 5 anys, al mínim, 10 anys igual, veiem que sempre baixem, i s'augmenten, en canvi, les defuncions, però per a les comunions, per als batejos, per als matrimonis, hi ha una baixa que es veu.
Olot homenatge 73 Tures. El 12 de setembre es farà una trobada de dones que tenen el nom de Tura, en què es farà una visita guiada pel Mas la Caritat i posteriorment un dinar. L'alcalde d'Olot, Agustí Arbós.
I és per això doncs, que doncs, avui ens hem fet aquesta trobada, perquè elles tenen la intenció de recuperar una trobada, un dinar amb totes les Tures de la ciutat.
I la botiga al carrer acaba amb bones sensacions pels comerços olodins. Els carrers de més afluència comercial han rebut un gran nombre de visitants. La presidenta de l'ACO és Esther Verdaguer.
Sí que és veritat que m'han fet arribar que hi ha hagut molta gent pel carrer, que la veritat és que s'ha venut, vull dir que és un dia que s'ha venut, i que agraeix molt, vull dir que sobretot el que es valora més és que el divendres també ho fem, la botiga al carrer, que abans no es feia. El divendres a la tarda, hi ha un bon volum de gent passejant, sobretot molta gent local.
Besalú celebra la 25a edició del Besalú medieval amb els carrers plens de gom a gom. La fira no només es composa a base d'espectacles com els Justes a Cavall, sinó que ofereix tallers d'antics oficis pels interessats. El regidor de Cultura és Germán Mas.
Doncs mira, primer és una... Evidentment, una de les coses que fa especial un Besalú medieval és el marc. Tenim un escenari que és una joia de la corona i li podem treure rendiment i podem fer que la gent vingui a veure'ns i disfruti. Una és això, l'altra és la qualitat dels programes. Tenim una programació amb una qualitat molt alta, molt bona, gent que ens ve a actuar i ens ve a treballar per aquest medieval, que són grans professionals i aquí és on es nota que són activitats on també és una qualitat de persones que treballen i que tenen un espectacle molt gran, molt bo.
I el monestir de Sant Pere de Camprodon acull des d'aquest dijous una exposició ben especial. A través dels Playmobils, aquests petits joguets tan famosos, s'han recreat diversos fets històrics i edificis emblemàtics de Camprodon. Escoltem el dioramista Fèlix Arias.
L'encàrrec era una mica fer una visió de la història de Camprodon i la vall de Camprodon, no només Camprodon. Llavors hem estat documentant-nos, buscant quins són els moments més rellevants per Camprodon i a partir d'aquí muntar diorames, buscar el material i fer una representació amb Playmobils, que evidentment doncs no és real, però una representació ajustant-se al màxim possible a la realitat. Llavors intentem sempre primar que sigui realista.
I en l'àmbit esportiu, la Vall d'en Bas avança de ronda a la Copa Catalunya després de guanyar per 4-2 al Voltregà de tercera catalana. Escoltem a l'entrenador Gerard Espona.
Sabíem que seria difícil, però jugant al nostre camp també sabíem que tindríem les nostres possibilitats, les nostres oportunitats. Les hem tingut, les hem sabut aprofitar, ens ho hem treballat molt i ja, de veritat, ha anat bé.
I durant aquesta setmana, el pavelló de la Balleneda ha estat l'escenari de l'estada de pretemporada del juvenil del Sala 5 Martorell. Arran dels vincles entre el cos tècnic martorellenc i l'escola futbol Sala Ripoll, l'equip ha vingut a passar uns dies a la Vila Comtal per posar-se a punt per l'inici de la competició regular. El coordinador de l'EFC Ripoll és Víctor Díaz.
L'entrenador és l'Eric Sales, no? Ja és un noi que col·labora amb nosaltres també amb el campus que fem cada estiu a Camprodon, val? De UBPRO, no? I amb l'escola futbol sala. Allà vam treballar per fer visualitzar i conèixer una mica més el futbol sala al Ripollès i vam decidir, ells anaven a Llívia a fer aquest estaix, vale? i parlant amb l'Ajuntament, no? I amb les entitats, doncs vam poder que vinguessin a Ripoll.
Garrotxa Activa, l'assessoria d'Olot i la Garrotxa especialitzada en temes fiscals, laborals i mercantils per a pimes, autònoms i particulars.
A més, som administradors de finques col·legiats i agents de la propietat immobiliària.
Si necessiteu un assessor, Garrotxa Activa és la millor opció.
Truca'ns al 972 27 51 12 o visita'ns a l'Avinguda Sant Jordi 166 d'Olot i sempre a garrotxaactiva.cat.
Garrotxa Activa, professionals al teu servei.
Ho dèiem en titulars, la gestió dels residus a Olot és un tema recurrent als plens de l'Ajuntament, l'últim encara 15 anys després de l'aprovació del contracte a l'empresa encarregada. Al llarg d'aquesta dècada i mitja s'han tirat endavant diverses modificacions i la darrera ha estat la que es va aprovar en el ple de dijous. El perquè la talla el regidor de Medi Ambient a l'Ajuntament d'Olot, Isaac Cribillers.
El treball d'un PO amb el seu vehicle auxiliar elèctric en 4 dies de la setmana, entre dilluns i dissabte, distribuïts cada 2 dies per mantenir aquestes zones en condicions i de forma organitzada. Això prové d'una proposta de caire tècnic realitzada pel Sigma i esperem que el seu resultat doncs, sigui l'ideal perquè el servei es segueixi desenvolupant amb la millor garantia possible.
La modificació suposa una ampliació de crèdit de pràcticament 50.000 euros, fet que defensa l'alcalde d'Olot, Agustí Arbós. Va comparar altres contractes de serveis de residus que tenen ajuntaments de ciutats properes a la capital garrotxina.
Com que veiem que això ho hem d'encertar, i aquí
està molt bé fer proclames de que hem de ser valents, però tots som conscients dels llocs que ho han fet com ho estan passant. Figueres està 15 anys sense licitar aquest contracte. 15. Girona ha acabat com ha acabat. Que potser reciclen més bé i està molt bé, però parlem amb els ciutadans de Girona el contents que arriben a estar. A Vic van tirar-se enrere l'últim moment amb el model que havien fet perquè no es van atrevir, perquè tenien constatació ciutadana. L'hem d'encertar.
En el cas de la votació del darrer ple, l'únic partit que va apostar pel vot contrari és el PSC. Marina Alegre és la portaveu.
Olot avui no és la ciutat del 2011. Han canviat els barris, els hàbits, les exigències ambientals, el model de recollida i també les expectatives de la ciutadania sobre la neteja de l'espai públic. No podem continuar responent a cada nova necessitat amb un nou afegit al contracte. Necessitem una planificació global i un nou model de recollida de residus i neteja viària adaptat a la ciutat actual.
La resta de partits hi van votar a favor, però van encarregar contra l'equip de govern i especialment sobre les diverses modificacions que s'han hagut de fer. Bruna Callanya és regidora de la CUP.
Com a molt, molt s'havia d'acabar el 2021, ja havent-se aprovat una pròrroga de 2 anys. Després es van redactar uns nous plecs i el maig del 22 es va declarar deserta la licitació. I així seguim prorrogant un servei que havia d'haver acabat el 2019. Posant pedaços a un model que no funciona i que ha quedat obsolet.
Des de la banda d'Activem Olot, Jordi Rubio va anar a frenar l'incivisme en aquestes àrees i treballar-hi fermament.
L'única cosa que demanaria és que es fes una bona campanya perquè quan aquest equip reculli aquesta o netegi aquestes zones hi hagin voluminosos i no es reculli perquè és un altre contracte que en vam parlar amb la Junta de Portaveus, la gent no entén perquè són dos contractes diferents, perquè un és comarcal, l'altre és municipal.
I des de Vox, Josep Planella també va mostrar-se crític sobre els anys de modificacions en el contracte de recollida de residus.
Dius que us votarem la proposta a favor, tot i que trobem una bestiesa que faci 6 anys que s'hagi de fer la licitació. I bueno, si és perquè les àrees estiguin més netes, doncs és un bé per tothom, ho votarem a favor.
El plenari de l'Ajuntament d'Olot va mostrar els seus punts de vista d'un sistema de recollida de residus que es preveu que segueixi generant debat en els pròxims plens.
Florenç i Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenç i Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Tot i que fa 3 mesos que els caçadors poden sortir en una mesura excepcional, la temporada de caça comença a partir d'aquesta setmana. Ens en dona més detalls en Guido Sengarotti.
El treball pretén aprofundir en el coneixement històric de les fosses comunes del Ripollès en una tasca que ja s'ha fet i treballat en els darrers anys. A Ribes de Freser, per exemple, ja es va investigar en profunditat la fossa del cementiri, segurament la més gran de la comarca, i també es vol intentar identificar més persones enterrades arreu del territori, encara anònimes, per tancar ferides i que les famílies puguin fer el dol. Ho explica que Miquel Sitjà, historiador i coautor del treball d'investigació.
I uns han enterrat, els van enterrar i van honorar la memòria dels seus morts i tot un altre sector, el que va perdre la guerra, doncs aquests doncs van quedar pendents, eh? I per tant doncs hem de tancar tots plegats el dol. I això és el que suposo, entenem, que també contribuirem a fer en aquesta recerca.
Més enllà de les tasques a la comarca, recentment i en paral·lel s'està treballant per identificar un seguit de ciutadans de la comarca que se sap que van ser afusellats a Girona durant la Guerra Civil.
Fora de la comarca del Ripollès, doncs, s'ha trobat una llista de ciutadans de la comarca del Ripollès que van ser afusellats al cementiri de Girona. I també, bueno, també aquest s'ha treballat perquè les famílies doncs en tinguin coneixement i es pugui, i si volen recuperar les restes, que les puguin recuperar.
La investigació i el treball tenen lloc sobre el terreny, però també entre papers, els arxius, per aconseguir ampliar el coneixement històric d'aquells moments. Els resultats s'entregaran i es podran fer públics a finals d'aquest any.
Gràcies, Guido, i els emprenedors i petits negocis podran aprendre més sobre com la intel·ligència artificial els pot ajudar a estalviar temps, optimitzar processos i prendre decisions amb eines pràctiques, Laura Segú.
A partir del dia 1 de setembre i fins al 5 d'octubre s'ofereix des de la Unió Intersectorial i Empresarial del Ripollès un curs per formar-se en intel·ligència artificial a les dependències de la Fundació Eduard Soler. Són 9 sessions i un total de 30 hores de durada a partir de les 5 de la tarda, 100% subvencionades i que van dirigides a emprenedors i petits negocis. L'objectiu és que els participants aprenguin a estalviar temps, optimitzar processos i prendre decisions amb eines pràctiques dia. Una proposta que se suma a l'estratègia que fa anys que està desenvolupant la UIER en el marc de la digitalització de petites empreses. Josep Pascal és vicepresident executiu de la UIER.
I a més ens agrada molt poder-ho diferenciar en tres fases diferents. Una primera fase és la d'aprovisionaments, logística, com la IA ens ajuda amb tota aquesta part, diguéssim, de compres i logística. La segona fase és dir com la IA ens pot ajudar amb tot el que és la part de gestió, temes de comptabilitat, gestió de personal, etc. I la tercera fase és com la IA ens pot ajudar amb el màrqueting, a vendre, a buscar clients, etc.
El curs estarà impartit per un tècnic especialitzat en IA, on s'ensenyaran uns coneixements que cada cop són més necessaris per tal de treure's de sobre tasques repetitives i poder així optimitzar temps i recursos per al factor humà. Xavier Canizio, responsable d'empresa de la UIER.
Repetitives com per exemple el tema de facturació, tema del balanç, a l'hora de dissenyar o a l'hora de fer campanyes publicitàries, la IA ens ajuda molt a aquesta tasca. I també el tema logístic, podem fer que la IA agilitzi molt aquesta tasca i tenir molt controlat tot el que són albarans, facturació, clients, proveïdors, i tindreu tot molt al dia.
El curs té 15 places que van dirigides a persones majors d'edat que poden ser treballadores o estar a l'atur. Està subvencionat pel Fons Social Europeu promogut des de la UIER amb la col·laboració de la Cambra de Comerç i la Fundació Eduard Soler.
I el descens en les dades de casaments i batejos posa de manifest els canvis en la fe dins de la societat.
Els matrimonis religiosos i els batejos van a la baixa. És una mostra dels canvis a la societat, de com la gent entén l'espiritualitat i la fe cristiana en un moment de transmissió de valors diferent a anys enrere. Com a mostra, les dades de les parròquies de Sant Joan de les Abadesses, Sant Martí de Vilallonga de Ter i Sant Miquel de Setcases mostren com, si bé el 2017 o el 2019 hi havia 12 i 11 batejos respectivament, l'any passat només en van ser 3 i en el que portem del 2026 n'hi ha hagut 2. Ho explica Felicien Borigaba, arcipreste del Ripollès.
Si tenim poca afluència a la missa, és normal que no tenim batejos, no tenim comunions. I analitzant les dades que tenim dels últims 5 anys al mínim, 10 anys igual, veiem que sempre baixem i s'augmenta en canvi les defuncions, però per a les comunions, per als batejos, per als matrimonis hi ha una baixa que es veu. I jo interpreto això per molts motius. Veiem un cal molt fort a partir de la pandèmia, de la Covid, i jo crec que amb la Covid hem canviat, ens hem trobat davant a un canvi cultural fort.
Els casaments per l'Església també han disminuït, tot i que tampoc n'hi havia molts. Les noves tendències en les unions matrimonials, bé pel civil, bé en cerimònies sense passar per l'altar, també hi han afectat. Des de l'Església creuen que cal trobar una nova manera de dialogar amb la societat. Les dades dels funerals, en canvi, s'han mantingut estables, amb un pic important en la pandèmia per raons òbvies. En aquest cas, els oficis celebrats per les sepultures es mantenen en dades al voltant de la trentena i la quarantena anual de defuncions.
I Olot homenatge a 73 Tures. El 12 de setembre es farà una trobada de dones que tenen el nom de Tura, en què es farà una visita guiada pel Mas la Caritat i, posteriorment, es farà un dinar, Francesc Fernández.
Aquest 2026 fa 10 anys d'ençà que les dones sota el nom de Tura van ser les pregoneres de la Festa Major d'Olot. El 3 de setembre, l'alcalde, Agustí Arbós, convoca totes les Tures per desitjar unes bones festes i reivindicar el nom de la patrona de la ciutat.
I és per això que avui ens hem fet aquesta trobada, perquè elles tenen la intenció de recuperar una trobada, un dinar amb totes les Tures de la ciutat.
Actualment es registren 73 dones empadronades sota aquest popular nom olotí i, precisament, Tura Joan, veïna d'Olot, considera que aquest nom tan clàssic de la capital garrotxina s'està perdent. El pròxim 12 de setembre s'ha organitzat un acte per a totes les Tures.
Bé, doncs ens trobem aquí per convidar altre cop a totes les Tures després de 10 anys de que feia que no ens trobem, 10 anys de que vam fer el pregó, i aquest any hi ha hagut una oportunitat perquè el Mas la Caritat ens ha ofert la seva estada per poder-ho celebrar i vam dir doncs, que era un moment oportú per poder-ho fer. I llavors doncs, convidem a totes les tures de la ciutat d'Olot i de fora.
Posteriorment es farà un dinar de celebració entre elles, que té un cost de 35 euros per persona i 17 en el cas de les petites.
I seguim parlant d'Olot perquè la botiga al carrer cava amb bones sensacions pels comerços olotins.
Olot ha acollit la 39a edició de la botiga al carrer amb un bon nombre de visitants. Diferents comerços de la ciutat s'han unit a aquesta iniciativa amb l'objectiu de vendre les peces de roba d'estiu abans del canvi de temporada. Esther Verdaguer, presidenta de l'Associació de Comerciants, fa una valoració del que ha estat aquesta campanya.
Sí que és veritat que m'han fet arribar que hi ha hagut molta gent pel carrer, que la veritat és que s'ha venut, vull dir que és un dia que s'ha venut i que agraeix molt, vull dir que sobretot el que es valora més és que el divendres també ho fem, la botiga al carrer, que abans no es feia. El divendres a la tarda, hi ha un bon volum de gent passejant, sobretot molta gent local.
Des de l'entitat, es considera que la botiga al carrer és una bona campanya per augmentar les vendes dels comerços olotins amb descomptes atractius pel públic.
És un fet que estiguem encara més a prop. El comerç local està a prop de la gent, però encara quan surten al carrer t'apropes més al client que passa pel carrer. Vull dir que, i el client ho valora com algo positiu, perquè a més estem pensant que és la traca final de les rebaixes. Vull dir que hi ha uns bons preus i uns bons productes.
L'any que ve se celebraran 40 anys de botiga al carrer Olot, una campanya on tant el botiguer com el client hi surten guanyant.
I Besalú celebra la 25a edició del Besalú Medieval amb els carrers plens de gom a gom.
El Festival Besalú Medieval compleix amb les expectatives d'afluència de gent i la quantitat d'espectacles i activitats que hi ha hagut en diferents punts del poble. El regidor de Cultura de l'Ajuntament, Germán Mas, destaca que és un festival transversal, amb diferents opcions perquè tothom trobi el seu encaix i gaudeixi d'una bona estona. Una de les actuacions estrella del programa ha estat els Justes a Cavall.
Doncs mira, primer és evidentment, una de les coses que fa especial un Besalú Medieval és el marc. Tenim un escenari que és una joia de la corona i li podem treure rendiment i podem fer que la gent vingui a veure'ns i disfruti. Una és això, l'altra és la qualitat dels programes. Tenim una programació amb una qualitat molt alta, molt bona, gent que ens ve a actuar i ens ve a treballar per aquest medieval, que són grans professionals i aquí és on es nota que són activitats, on també és una qualitat de persones que treballen i que tenen un espectacle molt gran, molt bo.
Per altra banda, en aquesta 25a edició del festival hi ha hagut una novetat al programa, amb l'objectiu que els visitants poguessin participar en l'aprenentatge d'antics oficis.
Sinó que també volem donar visibilitat als tallers i ha tingut un gran èxit. Degut al gran èxit que ha tingut a l'espai de tallers, és una opció que no teníem fins ara, que he incorporat aquesta 25a edició i tindrà una continuïtat, ja que ja ens han demanat gent que vol venir a participar en aquest taller per demostrar aquests oficis antics.
De cada pròxim any, i veient el gran èxit que han tingut, el regidor ja ha avançat que hi haurà tallers de picapedrers, de 6 tallers i per aprendre escriptura antiga.
I el monestir de Sant Pere de Camprodon acull des d'aquest dijous una exposició ben especial, Marc Roura.
Els Playmobil són els protagonistes de la nova exposició que s'ha instal·lat aquest dijous al monestir de Camprodon. La mostra recrea escenes de la història del municipi i de la vall camprodonina, així com diversos edificis i llocs destacats, com el pont de Camprodon, Can Roig o Vallter. En parla el dioramista Fèlix A.
L'encàrrec era una mica fer una visió de la història de Camprodon i la vall de Camprodon, no només Camprodon. Llavors hem estat documentant-nos, buscant quins són els moments més rellevants per Camprodon i a partir d'aquí muntar diorames, buscar el material i fer una representació amb Playmobils, que evidentment doncs, no és real, però una representació ajustant-se al màxim possible a la realitat. Llavors intentem sempre primar que sigui realista.
La peça estrella de l'exposició és la representació de la retirada, ubicada just a la part central del monestir. L'obra vol mostrar el drama i la duresa de l'exili amb uns personatges customitzats des de zero.
És customitzar personatges perquè vesteixin i siguin molt semblants a com eren en aquella època i com amb tots els trastos estan anant cap a França per fugir i com doncs, el drama humà de com doncs, molts d'ells han de deixar coses perquè no poden tirar endavant, molts d'ells han de abandonar el poc que s'han pogut agafar i intentar plasmar aquest drama.
L'exposició es podrà visitar fins al divendres 11 de setembre, d'11 a 2 del migdia i de 5 a 8 del vespre.
I en esports parlem de futbol. La Vall d'en Bas avança de ronda a la Copa Catalunya després de derrotar per 4-2 el Voltregà de Tercera Catalana. El conjunt de Gerard Espona va eliminar un rival de categoria superior amb gols de Joel Vila, Oleguer Costa i Gerard Riera. Per tant, bones notícies per part de la Vall d'en Bas.
La Vall d'en Bas ha iniciat amb bon peu el seu camí a la Copa Catalunya. El conjunt entrenat per Gerard Espona va afrontar el partit amb baixes, però tot i així es va sobreposar al Voltregà, que aquest any jugarà a Segona Catalana. La intensitat dels jugadors locals va fer que les rondalles de la quadra de la mitja part s'avancés al marcador amb un gol de Joel Vila. En els primers 15 minuts de la segona part, la Vall d'en Bas va posar el 2-0, que va ser contrarrestat ràpidament amb un penal executat pel Voltregà. I just a la següent jugada, tornaria a ficar dos gols de marge gràcies a un refús al mig de l'àrea que Jordi Costa va enviar a la xarxa. Gerard Riera, sortint des de la banqueta, va fer el 4-1 i als acaballes del partit el Voltregà tornaria a retallar distàncies per posar el 4-2 definitiu. L'entrenador de la Vall d'en Bas, Gerard Espona, valora significativament l'esforç de l'equip per endur-se el partit.
Sabíem que seria difícil, però jugant al nostre camp també sabíem que tindríem les nostres possibilitats, les nostres oportunitats. Les hem tingut, les hem sabut aprofitar, ens ho hem treballat molt... Ja, ha anat bé.
Per la seva part, el capità de l'equip, Lluc Verdaguer, recorda que poden jugar a Copa Catalunya gràcies a la bona feina de la temporada passada.
És un premi estar aquí de la temporada passada, de l'esforç que vam fer, llavors això és un regal, llavors a disfrutar, hem disfrutat, ho hem fet, no teníem pressió perquè realment era disfrutar-ho i ho hem demostrat.
Ara, el conjunt garrotxí espera confirmació del rival de la pròxima ronda del torneig per aquest cap de setmana.
I durant aquesta setmana, el pavelló de l'Avellaneda ha estat l'escenari de l'estada de pretemporada del juvenil del Sala 5 Martorell. Arran dels vincles entre el cos tècnic martorellenc i l'escola futbol Sala Ripoll, l'equip ha vingut a passar uns dies a la Vila Comtal per posar-se a punt per l'inici de la competició regular.
El juvenil del Sala 5 Martorell ha realitzat aquesta setmana una estada de pretemporada al pavelló de l'Avellaneda de Ripoll. L'equip, que competeix a Divisió d'Honor, la categoria més alta del futbol sala català, ha vingut a la Vila Comtal gràcies al vincle que tenen des del cos tècnic amb l'escola de futbol sala Ripoll. En parla el coordinador de l'escola futbol sala Ripoll, Víctor Díaz.
L'entrenador és l'Eric Sales, no? Ja és un noi que col·labora amb nosaltres també amb el campus que fem cada estiu a Camprodon, val? De UBPRO, no? I amb l'escola futbol sala. Allà vam treballar per fer visualitzar i conèixer una mica més el futbol sala al Ripollès i vam decidir, ells anaven a Llívia a fer aquest estatge, vale? I parlant amb l'Ajuntament, no? I amb les entitats, doncs vam poder que vinguessin a Ripoll.
Durant l'estada, els dos equips s'han enfrontat en un partit amistós que ha servit per agafar ritme i també per visibilitzar i posar en valor el futbol sala de la comarca. Escoltem l'entrenador del juvenil Sala 5 del Martorell, Eric Sales.
Quan amb el Víctor vam parlar i vam comentar l'opció de poder venir amb Sala 5 Martorell, doncs ens han obert les portes de la instal·lació, del club, igualment que l'Ajuntament, no? Al final doncs ha sigut tot facilitats i realment d'agrair, perquè al final poder venir i poder sumar aquí al futbol sala de la comarca, de Ripoll, doncs és importantíssim. I si a més amb el juvenil de A de Martorell, al final un equip que està competint a categoria nacional, li podem donar visibilitat, doncs evidentment molt millor.
A l'escola de futbol sala de Ripoll, tots aquests equips que puguin venir i visualitzar i que fer créixer el futbol sala a la comarca, per nosaltres és sumar, no? I que els nois, no, d'aquí i els nois del club puguin veure, no, doncs que és un esport, doncs, molt, molt maco.
Aquesta no serà l'única estada de pretemporada que es farà a Ripoll. El cap de setmana del 19 i 20 de setembre vindran a la capital tots els equips de la base del Vell Esport de l'Hospitalet de Llobregat, que faran partits contra l'escola. A més, el mateix diumenge, el sènior masculí del Ripoll jugarà contra les Corts, que també pujarà a la Vila Comtal per jugar aquest amistós.
I fins aquí el programa d'avui, els 5 minuts més d'avui, dilluns 31 d'agost del 2026, repassant tota l'actualitat de la comarca de la Garrotxa i del Ripollès. Que vagi bé i gràcies per la confiança.